Feliç dècada. Us ho desitja Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya.
Quan passen 6 minuts de les 10 del matí, reprenem a Ràdio 4 i Ràdio 5 el Gran Matí. En qüestions de política internacional sembla que juguem a la dutxa escocesa. En plena eufòria de la perestroika, amb un Gorbachev aparentment emocionat a l'enterrament del dissident soviètic Sakharov, a Romania s'ha decretat la llei marcial, es parla en aquests moments de 600 morts i les persones que han pogut sortir del país expliquen escenes pròpies de les dictadures més dures i més sagnants. Mentrestant, en plena onada pacifista i desarmamentista, aquesta matinada els Estats Units han entrat militarment a Panamà. Podria justificar això que la Unió Soviètica entrés militarment a Romania? Potser el plantejament és massa dur, però res no sembla que es pugui descartar ara per ara en qüestions de política internacional. En parlarem al llarg del matí. Per fi tenim nou Consell Executiu de la Generalitat. Els analistes coincideixen en que ha estat una remodelació que ha enfortit Macià Alavedra i que ha perdut Miquel Roca. N'hem parlat en Jaume Camps a la tertúlia, però Miquel Giménez ens analitzarà també els moviments dels dirigents de Convergència darrere aquests canvis que s'han ajornat uns dies. Joan Pineda continuarà la recerca d'una cançó perduda. Recordin també el nostre concurs a Toc de Campana amb Liu Forn. Com cada dimecres, Maria Josep Reguer ens comentarà les estrenes teatrals i l'Hilario López Millán ens distraurà una miqueta amb els safareigs.
El Gran Matí, de dilluns a divendres, a Ràdio 4 i a Ràdio 5.
Abans, però, Pilar Sampietro ens farà un breu espai que es titula El pas del temps.
Que es titula El pas del temps i que fem cada dia més o menys a aquesta hora.
Que recull un esdeveniment important que ha passat qui lo sa fa als anys.
Sí, aquest no, qui lo sa no. Tots ho recordem perfectament, ja veureu.
De què es tracta?
Tu, per ara, i tots els oients, escolteu el que podia passar un dia com aquest fa molts anys. Una explosió com aquesta. Una explosió com aquesta. Un silenci sord després i una forta olor a gas poden ser els tres primers records dels veïns del carrer Claudio Coelho, que fa 16 anys varen viure un dels atemptats més impressionants de la història espanyola. El pas del temps tampoc perdona. Cada any per aquestes dades ja preparem les nostres imatges mentals per reviure un fet que va deixar atònita a mitja nació. Havia mort en atemptat l'almirant i president del govern de Franco, Luis Carrero Blanco. Aquesta és la seva veu.
Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo, plasmada doctrinalmente en los principios del movimiento nacional y en las leyes fundamentales del rey. Mi lealtad a su persona y a su obra es total, clara y limpia, sin sombra de ningún íntimo condicionamiento ni mácula de reserva mental alguna.
España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados. Donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar.
Carrero Blanco sortia de missa, com cada dia a la mateixa hora, i amb els mateixos policies que des de feia temps li guardaven les esquenes. Uns policies que ja portaven dies insistint en la necessitat de reforçar la guàrdia de seguretat de Carrero. Un d'ells tenia fixació pels confessionaris de l'església. Allà es podia amagar un explosiu sense cap dificultat. L'altre imaginava una fi més tràgica, amb un home ametrallant des del púlpit tots els feligresos, inclosos, esclar, el president del govern. Però no va passar així. La lenta investigació d'ETA, autora de l'atemptat, havia durat 14 mesos i anava encaminada, en un primer moment, al segrestament de l'almirall per demanar a canvi l'alliberament de 150 etarres empresonats. L'operació té nom d'història per nosaltres. Era l'operació Obro.
A principios del año 72, a mediados del año 72, no me acuerdo. Y no lo recuerdo también por qué se llamaba Turrón Negro, tal vez por las inmediaciones como la Navidad. En esta información se decía que la ETA proyectaba en Madrid el secuestro de las esposas de determinados jerarcas y concretaba que las señoras elegidas eran la esposa del almirante Carrero Blanco y la del general Iniesta.
Va ser durant les investigacions que ETA va descobrir la possibilitat d'assassinar Carrero Blanco. El capità Trueno del general Franco era un home de costums i de tradicions i com a tal no volia canviar els seus estrictes horaris repetitius, ni molt menys la seva missa de primera hora, costum que portava 30 anys realitzant. No veia Carrero Blanco ni la menor possibilitat de perill en la seva vida.
La violència d'una pequeña minoria postulada des de l'exterior que a nadie nada representa, se ahoga en la madurez del pueblo español y la serenidad y confianza se asienta en la seguridad de que los órganos del Estado administran justicia y aseguran el orden bajo el imperio de la ley.
Les primeres reaccions polítiques no es van fer esperar. Tots estaven d'acord en afirmar que l'acció era massa perfecta per ser un atemptat i massa casual per ser un accident. El cert, però, és que l'explosió va obrir un forat de 8 metres de diàmetre i 3 de profunditat i el cotxe de l'almirant es va elevar, degut a l'ona expansiva, uns 35 metres, anant a parar a un dels patis del convent dels jesuïtes al carrer. El rellotge del cotxe s'havia aturat en l'hora de l'explosió. Marcava les 9 hores 28 minuts 40 segons. El dia que varen matar a Carrero començava, però, per la política espanyola, la primera etapa de transició. El seu successor, Carlos Arias Navarro, va evitar dos intents de renovació política, però la tercera va anar a la vençuda. I així va ser. Aquell va ser un dia gris, perquè tot Madrid amenaçava un altre cop a temporal, un temporal que els havia tret d'una llarga sequera. Ningú s'imaginava, però, que el temporal polític despertés aquell dia amb magnituds similars. I com en el temps passa, no ens estem de dir, doncs, que dintre de 2 anys la transició i els seus primers intents tindran majoria d'edat, perquè d'aquell dia plujós del 73, avui ja fa 16 anys.
El gran matí.
No programe la noche de fin de año al azar. Casinos de Cataluña presenta el día 31 de diciembre una gran cena baile en sus 3 casinos. Alta gastronomía, regalos de ensueño y baile con las mejores orquestas. Reserve su mesa en uno de los 3 casinos. Gran Casino de Barcelona, Casino Lloret de Mar y Casino Castell de Perelada y disfrutará de toda la felicidad en una sola noche. S'acaba. L'any s'acaba. Però abans que soni l'última campanada, encara pot desgravar. I molt. Caixa de Catalunya li ofereix 4 fórmules per triar i per desgravar. El pla de pensions Caixa de Catalunya amb la màxima deducció. El nostre pla de jubilació garantit amb un 10% de desgravació. el compte habitatge, per dipositar diners destinats a la compra d'habitatge, arriba fins al 15% de desgravació. I Inverescat 100, l'assegurança de vida de la nostra companyia, Escat Vida, amb una desgravació del 10%. Quatre fórmules de Caixa de Catalunya per triar, desgravar i arribar a cap d'any tranquil. Caixa de Catalunya. Quatre fórmules per desgravar. Si vols que els teus fills venenin una cosa natural, unta en el pa el formatge natural Gervé de Danone. I pels menuts tens petit Gervé de Danone, amb un munt de vitamines, de calci i de maduixes que alimenten amb molta energia. Gervé i petit Gervé, els formatges de Danone.
Ara passen 16 minuts de les 10 del matí, això és el Gran Matí de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Aquesta matinada, com tothom ja sap, els Estats Units han intervingut militarment a Panamà i Endara ha jurat com a president. Aquest és el nostre tema del dia. Bon dia, Roger Perciba.
Hola, molt bon dia.
He seguit atentament tots aquests esdeveniments que han passat a Panamà, que molta gent ha dit que era la crònica d'una mort anunciada.
Doncs aquest matí, a primera hora, tot just quan ens llevàvem i sintonitzàvem els informatius del dematí...
De Ràdio 4.
De Ràdio 4, doncs ens assabentàvem de la notícia de la invasió de tropes nord-americanes a Panamà. En aquests moments, que passen 20 minuts, encara no de les 10 del matí, fa 3 hores i escaig que s'han produït els fets a Panamà. I en aquests moments tenim fil directe amb Fabio Grana, que és un company de l'agència de notícies EFE a la capital, a Panamà. Fabio Grana, ¿cuál es la situación en estos momentos en Panamá?
Bueno, la situación en Panamá en estos momentos es que los norteamericanos siguen atacando, el ejército norteamericano sigue atacando en algunos puntos de la capital. El canal 2 de televisión, que era hasta este momento progubernamental, ha sido interferido, tomado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y el propio canal TV2 tiene en el centro de su pantalla estampado el sello del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica. Y de allí, la Secretaría de Defensa pidió a través de esa televisora que no se deje manipular por el dictador Manuel Antonio Noriega y sus pandillas de criminales. Allí dicen ellos que piensen, a los panameños que piensen y que se unan a aquellos otros panameños que están restableciendo el orden y el proceso democrático. Invocó el Tratado de Ginebra, donde dice que cuando los norteamericanos y estadounidenses son agredidos en su vida o en sus bienes, los panameños o cualquier otro ciudadano pueden perder su condición de no combatientes que le garantiza el Tratado de Ginebra y entonces serán objeto de ataques militares por parte de los norteamericanos.
Fabio.
Por otro lado, Guillermo Endara, candidato de la ALO, que en las pasadas elecciones de mayo habló desde Costa Rica en una emisión de onda corta, se proclamó presidente y dijo a los panameños que este era un método para restablecer la democracia en Panamá, o sea, la invasión de los Estados Unidos. Él autenticó, le pidió a las fuerzas de defensa que se rindieran, que aceptaran la paz que le ofrecían los el ejército norteamericano, y que, por otro lado, la señal interferida, las Fuerzas Armadas le piden a través de la, hasta hoy, progubernamental Canal 2, de que la invasión no, y la acción militar no es contra el pueblo panameño, no es contra la población civil y no es contra los miembros de las fuerzas de defensa totalmente, sino solamente contra la camarilla de Manuel Antonio Noriega y su grupito, dicen así, entre comillas, su grupito de criminales. Por otra parte, la Radio Nacional de Panamá sigue transmitiendo, se autodenomina la cadena de la resistencia, comenzó llamándose la cadena de la lealtad, ahora se llama la cadena de la resistencia. Han hablado algunos políticos como el profesor Rigoberto Paredes, algunos dirigentes populares han hablado, han dicho que amanecerá y veremos, vamos a seguir resistiendo, no nos dejemos vencer, no nos rindamos, están diciendo los partidarios del comandante Manuel Antonio Noriega. Allí mismo, en la emisora Radio Nacional, ahí por medio de ella el gobierno de Panamá pidió el apoyo del mundo entero para demandar a Estados Unidos el cese de las acciones violentas contra el pueblo panameño.
Fabio, en estos momentos los enfrentamientos entre los partidarios de Noriega y las Fuerzas Armadas norteamericanas continúan siendo violentos en la capital.
Violentos, se escuchan detonaciones grandísimas, un bombardeo persistente y seguido, se escuchan hasta las salas de nuestra redacción de acá en Panamá. Personas consultadas en el barrio de Chorrillo, hasta el cuartel central, dicen que el cuartel central está confirmadamente establecido, de que el cuartel central está en llamas, se ve solamente un hongo entre rojizo y blanco de humo, una humareda que sale del cuartel central. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos también han atacado el aeropuerto de Paitilla, un aeropuerto de pequeñas dimensiones, para aviones de pequeñas dimensiones, que está en el Pacífico, en el área de Paitilla, de la capital. Y allí pues han atacado a ese aeropuerto, han atacado diversos cuarteles de la ciudad de Panamá, como los de Tinajita, la área de coordinaciones militares, pues hasta ahora vigentes en los tratados entre Panamá y Estados Unidos, unas áreas de coordinaciones militares de la contraparte panameña de la Fuerza de Defensa en las áreas de Amador, área de Balboa, un área de la zona del canal, del canal de Panamá.
Sí. Fabio, ¿la población civil en estos momentos corre algún tipo de peligro? Aquí nos están llegando noticias de que las tropas norteamericanas, aparte también de atacar el cuartel central del general Noriega, también la están tomando bastante duramente con la población civil.
Bueno, eso dicen algunas versiones, pero contrasta pues con un comunicado que sacó el Comando Sur por su televisora, donde pedía a la población civil que se mantuviera en sus casas, que no llegaran a las áreas de combate, para que las operaciones de la intervención militar de ellos pudieran seguirse desarrollando. Advirtieron o pidieron pues que tomáramos la población civil la precaución de no estar cerca de las ventanas. Y pues las versiones que tú me dices también pues hablan de lo otro, de que han atacado a la población civil. Esas son las otras versiones que hay.
¿Se conoce en estos momentos el paradero del señor Noriega?
No sabemos de su suerte, no sabemos.
¿No se sabe nada aún?
No se sabe nada aún. Y pues ya te digo, los partidarios de Noriega siguen pues apoyando por medio de la radio nacional estatal, dando voces de aliento para que resistan y pues que esto no será cosa de un momento, que les costará mucho a los norteamericanos, pues al ejército, a la Fuerza Armada estadounidense, tomarse el país y pues apresar al general Noriega como lo ha ordenado el presidente Bush. Ustedes saben.
Sí.
¿Qué te iba a decir? Por otro lado, yo estuve llamando a todas las zonas militares de las Fuerzas de Defensa en el interior del país. Y algunas me dicen, por ejemplo, en Bocas del Toro, la zona, octava zona militar del Atlántico, una población del Atlántico fronteriza con Costa Rica, nos dicen que allí todo está tranquilo y que esperan instrucciones de su mayor para saber después si tienen que trasladarse a Panamá o no. En Chiriquí, en la quinta zona militar, pues no me quisieron dar información. En otras zonas militares, pues me dicen que la cuestión está tranquila. En Chitré, la cuarta zona militar, pues me dijeron que se habían algunas detonaciones, no muy cerca del cuartel, y que habían visto pasar una cantidad como de 12 aviones de las Fuerzas Armadas estadounidenses hacia la quinta zona de Chiriquí. Eso pues me lo dijo una unidad militar de esa cuarta zona militar, que pues no lo tenemos confirmado nosotros como agencia de noticias.
Fabio Grana, también nos han llegado noticias de que Guillermo Endara, líder opositor al régimen de Noriega, ha jurado ya su cargo de presidente de Panamá. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, eso lo hizo, y ya te digo, como te lo dije anteriormente, en una emisión de onda corta desde Costa Rica.
¿Y entonces la situación ahora cuál es?
Bueno, la situación ahora es... Bueno, no te podría decir ciertamente confusa, es un hecho, la intervención es un hecho que hasta aquí se siguen oyendo los bombardeos, fuertes detonaciones.
No, me refería a la situación de Guillermo Endara. ¿Se encuentra en Panamá o dónde se encuentra él?
Aló, mira, no sabemos dónde está el comandante Noriega, el comandante de la Fuerza de Defensa, pero lo que sí te puedo decir es que hay un enfrentamiento duro entre el ejército estadounidense y las fuerzas de defensa, a las cuales se han sumado los batallones de la dignidad, que son civiles entrenados por las fuerzas de defensa, que se han atrincherado en lo que pues, se llama una guerrilla urbana.
Muchas gracias, Fabio Grana. Hasta otra ocasión. Eran notícies fresques del que està passant en aquests moments a Panamà amb aquesta intervenció militar dels Estats Units.
I que confirmo que continua la lluita al carrer.
En aquests moments i, a més, violentament. Sí, sí.
Gràcies, Roser, per seva. Seguirem en Panamà.
Molt bé.
Compra amb les targetes Visa i Eurocard de la Caixa de Pensions, pot obtenir magnífics premis. Carteres porta documents, despertadors de viatge, rellotges de polsera esportius i, amb sort, un Golf GTI. Entre l'1 de desembre i el 31 de març, compri amb les targetes Visa i Eurocard de la Caixa. Les targetes amb premi.
No deixis que la circulació et freni. Vine amb Metro. Per desplaçar-te a tot tren per una Barcelona en festes, oblida't del teu cotxe. Amb Metro no hi ha qui et pari. Cap amb bus, amb Metro, taxi i bus.
Si vols que els teus fills berenin una cosa natural, unta en el pa el formatge natural Gervé de Danone. I pels menuts tens petit Gervé de Danone, amb un munt de vitamines, de calci i de maduixes que alimenten amb molta energia. Gervé i Petit Gervé, els formatges de Danone.
Quan falten 3 minuts perquè siguin 2:15, tenim aquí Ernest Tudina. Bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Que és el nostre comentarista de política internacional, a qui suposo que no sorprès tant com a la resta de la gent aquesta intervenció militar dels Estats Units.
Doncs la veritat és que m'ha sorprès bastant.
T'ha sorprès?
L'altre dia comentava aquí que em semblava difícil que Bush prengués aquesta decisió, perquè Bush semblava, en aquest sentit, adoptar una línia almenys un xic diferent que la de Reagan. En aquest sentit, efectivament, sorprèn, perquè com tota intervenció exterior és condemnable, això és el primer que s'ha de dir. Ara també s'ha d'afegir de seguida que Noriega es mereixia alguna cosa així, molt millor que hagués estat el seu mateix poble, que no podia. Però, evidentment, una intervenció dels Estats Units en aquest pati de darrere, com es diu, que és Panamà, és una cosa greu en el sentit que el Guillermo Endara, que ja ha jurat com nou president, quedarà bastant com un president totalment mediatitzat al poder dels Estats Units. Efectivament, abans d'arribar a aquesta solució, Estats Units, encara que han aprovat d'altres, hagués hagut d'esperar i buscar altres vies a través de la pròpia població. Però, evidentment, Noriega és absolutament condemnable, però una intervenció exterior també és absolutament condemnable. Jo crec que això ha de quedar una vegada més clar. Igual que quan els Estats Units va donar suport a Aquino, es podia interpretar que ell els havia demanat, que en definitiva era per vèncer un cop d'estat. I també vam expressar una certa condemna d'aquesta intervenció exterior, encara que va ser bastant moderada, però ara, evidentment, s'ha de condemnar en aquest sentit, tot i que s'ha de reiterar que, evidentment, Noriega es mereix això i molt més perquè és un poder absolutament corrupte. El gran problema ja no és si està bé o no està bé intervenir, què fa Noriega, què fa Bush, sinó quin és el futur de Panamà. I el futur ara es complica molt, perquè, evidentment, estava complicat amb Noriega, però també amb aquest endara que quedarà totalment subjecte als Estats Units i, sobretot, quin serà el futur del territori que a final de segle havia de passar a Panamà. I això sí que s'hauria de salvar, sobretot, que passés a Panamà el canal, tot el canal.
D'una banda, aquesta intervenció nord-americana, d'altra banda, les notícies absolutament inquietants que arriben de Romania, que per fi ha esclatat Romania, per fi. El que passa que els fets són ben diferents que altres països de l'est.
Sí, i tant. I podríem fer aquí també un paral·lel del per què no intervé la Unió Soviètica, perquè és evident que tant en l'exèrcit com en la cúpula del Partit Comunista hi ha molta gent a Romania que de moment estan callats, però que la Unió Soviètica els pot manipular i els pot, en fi, o sense manipular, poden arribar plenament a un acord per enderrocar Ceausescu. Evidentment, la Unió Soviètica no pot intervenir perquè està en un procés nou que una intervenció, diríem, fallaria en els seus principis fonamentals de no intervenció en els països de l'est, del seu cinturó de l'est, com ha introduït Gorbachev. S'ha de tenir en compte també que la matisada reacció de Shevardnadze en aquesta històrica primera visita a l'OTAN vol dir que diplomàticament la Unió Soviètica ja sap què fer i té allà molts espies, per dir-ho així, com sempre, que és una polèmica que sempre han tingut amb Ceausescu, i efectivament la Unió Soviètica segurament no intervindrà a Romania, encara que d'una manera indirecta pot intervenir. Però evidentment, si intervingués, haurien de condemnar-ho també, malgrat que el Ceausescu, com el Noriega, és un home que pres tot el seu poble com a hostatge, és un absolut dictador totalitari que realment es mereix ser enderrocat del poder. I la gran pregunta a Romania és si, ja tenint en compte que no intervindrà la Unió Soviètica només per mètodes indirectes, si això és el principi de la fi. I probablement ho és, però serà una fi no tan curta, per suposat, com altres països d'Orest, sinó bastant més llarga. Però pot ser el principi de la fi, perquè això exacerbarà les contradiccions dintre del règim. I en aquest sentit, el Ceausescu comença a tenir-ho malament. Romania no és Xina, Xina es pot permetre parar aquella repressió i després quasi es pot dir que no passa res, encara que hi ha un cert bloqueig internacional, però el de Romania és molt més greu i, per tant, això pot ser el principi de la fi del Ceausescu, més encara tenint en compte que en els últims mesos havia començat a néixer una dissidència forta a Romania entorn d'una solidaritat amb el poeta Dinescu, que ha estat empresonat, i això obre unes certes esperances de que, encara que sigui molt lent el procés, perquè hi haurà molts més morts i moltes més batalles d'aquest tipus al carrer, doncs obre el procés d'una recuperació del poble de Romania, encara que sigui llarg.
El que passa que Moscou en aquests moments està per unes altres feines. En aquests moments està proposant un espai econòmic europeu. Això és molt important. Sobretot després de signar aquest contracte amb la Comunitat Econòmica Europea, que ha estat prou avantatjós per Moscou.
Sí, es pot dir fins i tot que la Comunitat Econòmica Europea, diríem, dona molta credibilitat a Gorbachev i corre massa, perquè li ha donat la clàusula de la nació més afavorida i ha tractat la Unió Soviètica quasi ja com si fos una democràcia, quan en realitat la Unió Soviètica és dels països de l'est, dels que han avançat, el que menys ha avançat en aquest sentit, perquè encara continua havent-hi el partit únic. Però, evidentment, la Comunitat Europea ha fet, per dir-ho així, un acte de fe en Gorbachev i en tot el seu procés amb aquesta signatura d'aquest tractat, que és molt avantatjós. Ja veurem les conseqüències que té per l'interior de la Unió Soviètica. Probablement en tindrà de positives, perquè la CE pot ajudar-la en molts aspectes, però d'aquesta visita dels Shevardnadze a Brussel·les, tant a la CE com a l'OTAN, queda el fet que és una visita històrica, que és un pas més en aquesta gran distensió, com sobretot ho ha estat la trobada entre Modrow i Kohl a Dresde. Efectivament, un fet molt important que es denota com dia a dia va canviant aquesta composició antiga d'Europa i va emergint aquesta nova Europa.
Molt bé, Ernest, moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Fins divendres.
El gran matí. Centre Mèdic Làuria. Tractaments capilars personalitzats, sistemes de recuperació del cabell i implantació capilar cabell a cabell.
Milloreu el vostre aspecte. El vostre cabell us ho agrairà. Sol·liciteu ara el telèfon 257 3804. Repetim, 257 3804.
Si vols que els teus fills berenin una cosa natural, unta en el pa
el formatge natural Gervé de Danone. I pels menuts tens petit Gervé de Danone, amb un munt de vitamines, de calci i de maduixes que alimenten amb molta energia. Gervé i petit Gervé, els formatges de Danone.
Secret Love, amor secret, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Mestre Pineda, força bé. Continuem aquí al Gran Matí amb aquest homenatge a Sant Feny.
Sí, Sammy Feny, que va ser molt popular per L'amor és algo maravilloso, però va tornar a guanyar un Òscar en aquesta cançó que m'he interpretat avui, que és el Secret Love, el secret d'amor o amor secret. Aquesta melodia pertany a la cinta... Jo no sé ben bé si pertanyen a les cintes aquestes musicals o bé són cançons que ells tenen i les deixen per les cintes musicals, no sé si estan fetes expressament. De tota manera, aquesta és una cinta musical que és Calamity Jane,
sí,
que és Juana Calamidad, que és aquella llegenda d'aquella noia del western. Que,
sí,
doncs,
bé, un personatge mític que s'ha versionat en cinema, en teatre.
A més a més va existir, això és evident, i que aleshores s'han fet algunes versions. Una de les versions la va fer la Doris Day, i amb el, em sembla que si no recordo malament, ell és l'Overkill, i bé, hi havia algun número musical interessant. I sobretot al final hi havia aquesta cançó que doncs trencava una mica fins i tot el ritme de la pel·lícula, però que estava molt ben feta, era molt maca i estava molt ben cantada.
Però què era? Sí, és el que anava a dir, cantada per ella mateixa.
Per ella mateixa,
que sí. Era una gran cantant. La Doris deia molta gent que no li agrada com a actriu, però se li ha de reconèixer que com a cantant no estava gens malament.
Són aquelles coses que passen, que són una gent que canten i de repente doncs, s'incorporen al cinema, fan algun paperet i després doncs, pensen que poden fer més coses i doncs, la popularitat sobretot va ser molt popular en aquelles comèdies blanques
del Hudson, sí, que feia de senyora com cal.
Sí,
senyora encotillada, hi havia gent que l'havia definit.
Sí. És un personatge absolutament híbrid, amb el sentit de que no inspira més que bé una autèntica ama de casa, que podríem dir una típica conservadora nord-americana dels anys 50, que és absolutament, totes són iguals, a més de bé, perquè les hagin fet amb sèrie.
Són clòniques.
Sí, va néixer el 3 d'abril del 24, el Doris Day. Es diu Doris Kapeloff, i va donar-se a conèixer com a vocalista a l'orquestra d'en Bob Crosby, que era el germà del Bing Crosby, que tenia una bona orquestra de música. Va debutar tard al cinema, la Doris Day. Era l'any 48, el film Romance en alta mar, que també era una pel·lícula absolutament musical. Llavors, entrats als anys 50, es va convertir en una actriu de comèdies, típicament americana, ja ho hem dit. Més o menys encarnava la dona ideal, recatada, poca amiga de gresca malsana,
sí, en aquest sentit, sí.
I molt conservadora, malgrat a vegades a falses aparences que feien de les comèdies, els equívocs aquestes clàssiques nord-americanes. Bé, escoltem a Doris Day cantant el Secret Love.
At last my heart's an open door.
Aquest dissabte tens milions de raons per jugar a la Loto 649. 135 milions de pessetes de pot acumulats pel sorteig del dissabte. Juga a la Loto 649. Hi ha 135 milions de pot. Hi jugues?
Dos quarts i mig d'onze.
Clonc. Talon, talon, clon, clon, clon.
Repeteixi.
Talon, 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 clon, clon, clon.
I a toc de campana.
Clon, 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 clon. És que més a la campana d'armari. Ho has de fer jo. Clon, 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 talon, 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 clon, clon, clon.
El gran concurs de Ràdio 4 i Ràdio 5 de Ràdio Nacional d'Espanya i Catalunya.
Talon, 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 clon.
Deixa de tabalar el concursant.
És que m'he deixat la campana.
Iu, per favor.
La campana d'armari perquè... Vaja...
Perquè que... suposo que tenim concursant a punt.
No, és que estic esbarat perquè resulta que la mare del concursant que ha guanyat el viatge a París ens ha portat dues ampolles de litre i mig de xampany o de cava, com es digui. Jo a casa sempre em dic xampany. I ens ha fet un regal a tots els de l'equip, jo més barat i més a la campana. Per tant,
318, 318, 65, 21, 302, 26, 49, 318, 39, 46, si volen anar vostès de forma gratuïta a alguna capital europea, és molt senzill.
Sí.
Truquin a aquests telèfons, una amable senyoreta els atendrà.
Ah, això d'amable senyoreta, ho dius pel Peranin.
I a partir d'aquí poden concursar al Gran Matí. A veure, aquí hi ha punt.
Hi ha punt una concursant de Vilanova de la Barca. Vilanova de la Barca, poble maco, bonic, preciós, i el que esperem que hi hagi força sort. Em porten la campana, l'equip de producció, fantàstic. Josefa Gené, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Vilanova de la Barca, quina comarca és?
El Segrià.
El Segrià. I aquí, aviam, productes de la terra així ràpidament?
Pues agricultura, poma, pera.
Poma, pera, o sigui... Allà on
vostè
posta...
diu poma o diu manzana, Josefa?
Mare?
Vostè diu poma o manzana?
I a la part de Lleida diuen manzana, però aquí diuen poma.
Aquí diuen poma.
Sí. Molt bé, hem recuperat la campana, com han pogut sentir, ja la tocarem després. A veure, Josefa, que aquí s'ha d'anar per feina, perquè hi ha un viatge a Milà,
sí.
Gràcies a Renfe i a Frantur, i això no està malament, eh?
No, però molt nervis.
No, per i ara, no, per no, favor,
no, no, no.
Per favor.
Ui, ui, ui.
Josefa,
Anna.
Tranquil·la. Passa res?
No, no.
Josefa,
Anna.
Passa res aquí?
No, no.
Eh? Bé. No. Molt bé. A veure, anem a buscar quin és el sobre de la sort, de l'1 al 10.
El 5.
El 5.
El 5. Què tal?
El número 5.
Que no l'has vist, ara.
Què tal? No parla, no diu res sobre aquest. A veure, anem per la frase. Quina
perquè
frase?
No se'n van a Panamà a fer un tomb.
Home, sí, estaria bé, un país tranquil, molt civilitzat, sí. Avui no passa absolutament res, a Panamà. Eh que està tranquil Panamà avui?
Sí, molt.
Molt bé, Josefa, abans de començar, tranquil·la.
Això ho veurem.
Tranquil·la, no passa res, va. No passa res, més es va perdre Cuba. Anem pel primer minut, som-hi. Com es diu l'actual líder estatal del Partit Popular?
Aznar.
Molt bé. Quin esport practica l'arrière francès Serge Blanco?
Perquè no se'n van a Panamà a fer un tomb.
Quin any hi va haver una important primavera a Praga?
El 45.
Una mica més cap aquí, una mica més cap aquí. A quin país va néixer Beethoven?
A Alemanya.
Molt bé. Qui va ser l'autor de l'alcalde de Zalamea?
Perquè no se'n van a Panamà a fer un tomb.
A quina comunitat autònoma tenen un polític anomenat José Luis Barreiro?
A Galícia.
Molt bé. A quin país es troba el circuit de Jacarepaguá?
Perquè no se'n van a Panamà fa un tomb.
Quin instrument toca el Tom John?
Cante.
Sí, però quin instrument...
La trompeta.
No, 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 la trompeta no. Qui va dissenyar el logotip de la caixa?
El Miró.
Molt bé. Quins colors té, dos colors té la bandera sueca?
Roig i blau?
No, blau sí, però... Quin país té com a capital Hanoi?
Per què se'n van a Panamà a fer un tomb?
Quina hora? Quina hora? Són el temps, però li fem. Quina hora és ara mateix a Viena?
A Viena, una hora més tard d'aquí.
No, una menys.
Una menys?
Com a Canàries.
Va.
Com a Canàries. Però vaja, no ho ha fet malament la cosa, eh? Josefa.
Vale.
A part que t'ha enviat moltes vegades a Panamà, eh?
Sí, m'ha enviat a Panamà. Josefa, tranquil·la, però no m'ha enviat tant a Panamà, dona.
Jo què més voldria, jo?
Canviem a Panamà, home. Josefa, home, Josefa.
No és tan dolent, Elio, eh?
Home.
A veure, respostes.
Quatre respostes a la primera tanda. Tenint en compte com està la situació, si a la segona tanda ho fa mínimament allò reeixit, que es diu, anirà bé això, eh, Josefa? Tranquil, ànim, bons aliments i no sé, per exemple, anem pel segon minut. Quina religió enterrava els seus morts en catacumbes?
La musulmana?
No. Qui és l'actual príncep de Girona?
Però se'n va anar a Panamà a Sant Tom.
Per què no em diu tres països sud-americans? Els que vostè vulgui.
Argentina.
Sí.
Perú.
Sí.
Xile.
Perfecte. Qui va dirigir la pel·lícula La Naranja Mecànica?
Perquè no se'n va anar a Panamà a Sant Tom.
De quin país és originari la CIA?
De Estats Units.
Molt bé. Com es diu el president de l'ONCE?
Perquè no se'n va anar a Panamà a Sant Tom.
Quin preu té un dècim de Nadal?
2.500 pesetes.
Molt bo. A quin partit pertany Aquile Oqueto?
El comunista.
Molt bo. De quin color és la roba de Papà Noel o Santa Claus?
Blanc i roja.
Molt bé. Quina és la moneda del Japó?
Yen.
Molt bo. Quina era la feina d'en Simbad?
Marino.
Molt bo. Quin grup cantava una cançó dedicada a Hawaii Bombay?
Perquè no se'n va anar a Panamà a fer un tot.
Quina festa celebra el dia 6 de desembre?
La Constitució.
Molt bo. Segons l'institució... Segons l'institució de les lletres catalanes, qui és l'escriptor del mes de desembre?
Perquè no se'n va anar a Panamà.
No el torni a enviar a Panamà.
Torna a enviar a Panamà. La Montserrat Roig, escriptor del mes... Escriptora, en aquest cas, del mes de desembre. Recordem que el mes anterior el va ser el Tisner. I ara aquest mes és la Montserrat Roig, veurem com va això dels escriptors del mes. A veure, Josefa, està asseguda vostè?
Sí.
Sí, tranquil·la.
Ara...
Aviam, 8 i 4?
12.
Sap vostè què acaba de fer? Col·locar-se en primer lloc de la nostra classificació.
Ai,
que durarà pocs dies.
Oh, això ja ho veurem. Això ja ho veurem. De moment, la Josefa té 12 punts, veurem què passa, i de moment és vostè qui fa el nostre viatge. O sigui que ànim, i si no ens tornem a veure abans o a parlar-nos abans de Nadal, doncs això, bon Nadal.
Bones festes, Josefa, i molt bona, molt bona. S'ha recuperat, s'ha recuperat. Gràcies. Bon dia, senyor Miquel Ximenis.
Bon dia, estic una mica fònic.
Quan falten 11 minuts per les 12 del migdia, intentarem parlar amb el nostre comentarista de política catalana. Podríem fer traducció simultània, podria vostè escriure el seu comentari?
No puc, miri, se m'està posant una veu com el senyor que és el major. No puc parlar, estic afònic. Completament.
Que ha fet alguna bestiesa?
No li puc dir.
Ahir la nit va sortir cantant per algun error especial?
No li puc explicar.
Està molt emocionat amb el nou consell executiu, sí. I això l'ha fet alguna...
Aquest tema no el podem tocar aquí. És un tema que no el tocaré, aquest tema.
Vostè està bé aquí, avui disposat a no dir res.
No diré res, avui no diré res, estic afònic. Penso dir res. M'ha sortit una mena de callo aquí a la corda vocal.
De tant parlar.
I no en parlaré.
Passi pel quiròfon.
Sí, no, ja m'ho han dit, i això el que hauries de fer és anar a descansar a les muntanyes, als prados aquells que hi ha, però no.
Vostè té un compromís amb nosaltres, senyor Ximenes.
Escolti, estic afònic, potser, res, què hem de fer ara?
No es faci algun comentari ràpid, curi, no puc, i l'entendrem perfectament.
El que jo, és que és molt delicat, no puc explicar-ho. No puc dir-ho, no li diré. No puc dir-ho,
miri. Va, faci un esforç.
No puc, miri, jo ho venia pensant, quan venia cap aquí, dic, mira, afònic i tot, ara que jo la Puigserra, li diràs, no li puc dir.
Senyor Ximenis.
No puc dir-li. Em van trucar i em van dir, escolta, no ho diguis, això, eh.
Pensi amb els nostres oients.
No, jo vaig dir, escolta, i els de l'audiència de Ràdio 4, allò que està allò des de la curva del Morrot, allà a l'Espanya Industrial, allà a la curva digui'm del Morrot.
Digui'm una cosa, només què està pensant en aquest moment el senyor Miquel Roca, va.
No,
a veure si el provoca una mica.
No, no li puc dir tampoc això, no.
Està ja content amb el senyor Lavedra?
No li puc dir, ui, menys, això encara no li puc dir, no li puc dir.
Què diu el senyor Lluís Prenafeta?
No, ui, això menys, home, no escolti, no puc. Però veu que estic afònic, no puc parlar de tot això, no puc parlar. Ara parlarem de les sardanes, diguéssim, però en properes edicions, però jo de tot això no puc parlar ara.
Vostè ha tingut algun problema?
No, estic afònic, m'he quedat afònic, veu, no puc parlar, no tinc veu.
No li han dit senyor Ximenis al telèfon?
Sí, no, em van trucar i em van dir, home, això no ho pots dir, perquè escolta...
Però vostè és un esprit lliure, senyor Ximenis.
Sí, però no puc dir-ho jo això, veu, no. Estic afònic, potser m'he quedat afònic jo avui.
Em queda deixar molt parada, perquè jo pensava que vostè no tenia aquestes trucades telefòniques.
Sí, va trucar, em va dir, hombre, com estàs? Vaig dir, home, afònico, mira, estoy afónico. Em va dir, però bueno, vamos a ver, però tu esto qué? Ja veu que parlem en castellà perquè no estem autodeterminats nosaltres encara. I, escolta, vaig dir, no, esto no, yo lo voy a decir. I em va dir, no lo digues, haz un favor, hombre, però com vas a decir esto? I jo lo diré, no lo digues, hombre, por favor, que es un favor, i no ho puc dir.
Estoy aquello, però no li he entès que és la que no podia dir?
No, és que no li puc dir, potser, no li puc explicar.
És que no ho sé.
Ell va venir.
Ara farem com els despedits.
Ell va venir aquí, ell va venir aquí, i vaig dir, hombre, ja que has venit, jo lo diré. I em va dir, no lo digues, vaig dir, home, pues jo penso que s'ha de dir. Va dir, oye, haz el favor, esto no lo puedes decir. I jo no ho puc dir.
Però què no pot dir vostè, veure?
És que no li puc explicar. Mira, és que estic afònic, potser,
digui'm de què va.
No em tiri més la llengua, va.
Digui'm de què va.
Deixi'm marxar. Escolti, no li puc explicar,
Puigcerra. I ara, micro tancat, xerrarà pels colzes.
Puigcerra, no li explico, home, ja està. Miri, ho sento molt. No li puc explicar, home, per l'amor de Déu. No em posin compromís.
El gran matí.
Si vols que els teus fills berenin una cosa natural, unta en el pa el formatge natural Gervé de Danone. I pels menuts tens petit Gervé de Danone, amb un munt de vitamines, de calci i de maduixes que alimenten amb molta energia. Gervé i petit Gervé, els formatges de Danone.
Oye, ¿has dado sangre alguna vez?
Sí, alguna vez, pero ¿tú crees que sirve para algo?
Claro que sí, hace falta a mucha gente. Además, la sangre que tú des, algún día la puedes necesitar.
Tu sangre salva vidas. Ministerio de Sanidad y Consumo.
Aquesta música anuncia la presència de Maria Josep Reguer al Gran Matí de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, Ràdio 4 i Ràdio 5. Bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Jo penso que s'ha de parlar de forma absolutament obligatòria de l'última obra del Juglars, del Columbis Lapsus, que ja ha desfermat polèmica.
Sí.
Com era d'esperar?
Sí, jo crec que del Verbo Adella se n'ha de parlar sempre que fa alguna cosa. I gairebé sempre fa coses, i potser precisament perquè és tan bo, a vegades li demanem encara més.
Per cert, has seguit el Ya Semos Europeos de Televisió Espanyola, segon canal?
Sí, l'he seguit i m'ha agradat menys que aquell Som una meravella,
sí,
però tenia coses bones.
El que passa que hi ha gent que diu que és molt millor el Boadilla del teatre que el Boadilla de la televisió.
Jo crec que sí, Aquest Columbi Lapsus m'ha recordat, no perquè s'assembli, sinó amb l'estil i amb la gràcia i la qualitat, doncs espectacles com l'Operació Ubu.
Sí.
O com la Torna. Clar que el que passa és que la Torna i Operació Ubu ens tocava molt més de prop que tota aquesta història del Vaticà, que també ens toca, però no la tenim tan a la vora.
Sí, perquè una mica l'argument, suposo que la gent ja el sap, es mou al voltant d'aquell papa que va durar...
L'Albino Luciani, sí, el Joan Pau I, que va durar 33
mesos?
Dies.
No, 33 dies.
Sí, de fet, el que ens venen a dir, la figura del papa està tractada amb una gran devoció, amb un gran respecte, amb molt carinyo. Ens venen a dir que un home senzill, intel·ligent i càndid no pot estar en el poder més que els 33 dies necessaris per preparar una mort creïble. Està molt bé l'actitud que pren Boadella enfront a aquesta mort sembla que se té quasi a la crònica històrica, perquè de fet no es mor a causa dels molts envenenaments que li volen fer, sinó que es mor de mort natural, una mica de fàstic, d'un atac de cor. Aquesta seria una obra que gairebé es podria dir que és rodona si no fos perquè entre el minut 60 i el 90 dels 120 minuts que té es fa una mica repetitiva, cau el ritme, una mica pesada, la gent mira el rellotge i aquesta mitja hora que per mi sobra. Però després reprèn brillantment, és a dir, que quan estàs pensant això es fa massa llarg, doncs ja t'agafa i la mitja hora final és genial. Està tot en clau d'òpera còmica, amb el Barbero de Sevilla, que dona com el tempo dramàtic va introduint cada seqüència o cada escena, que només en alguna ocasió és utilitzada també argumentalment com a reforç de l'acció. Hi ha una escenografia molt maca de tons, però molt senzilla, allò que fan els juglars, uns quants elements, en aquest cas uns frescos, uns panels amb uns frescos de la Capella Sixtina, i una mena de roba que limita per dalt l'espai, i res, uns taburets i taules quasi esquemàtics. Són els mateixos actors qui creen l'espai, i és un treball d'actors. Els actors que presenta l'Albert Boadella com a juglars són actors que tenen el cos molt dominat, que dominen el moviment i el gest, a més de la veu. Cal dir que Ramon Fonseré fa un protagonista extraordinari, realment extraordinari. Aleshores, bé, és una mena de crònica descriptiva d'un humor molt àcid, on el Vaticà està representat per una fundació amb el màster Albinissimus i tot el conjunt d'honorabilis, que són naturalment els cardenals. Hi ha números al començament molt macos, com el del Papa Mòbil, un invent japonès, i tot una mena de coreografia de ballet dels pistolers. I ja durant els darrers 30 o 40 minuts hi ha 4 o 5 sketches, el de l'Elisabet d'Inglaterra, el de la conspiració, els dels vídeos i al final...
Que aquest sigui el millor Nadal que heu viscut fins ara, us ho desitgen Ràdio 4 i Ràdio 5 de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya.
Tiene morena tu pensamiento, aspira de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda que el río acompasará tus pasos por la vereda.